Tot això de la realitat virtual i la intel·ligència artificial és una de les escletxes per on s'escola més poder de les grans corporacions avui, i és un dels àmbits precisament en què tenim menys organització política. I això no només ens deixa indefensos davant dels poders davant del poder d'aquestes grans empreses, ens deixa indefensos potencialment davant d'un tomb autoritarista dels estats. En el cas dels Estats Units, per exemple, s'ha vist que les administracions federals cada vegada més fan servir aquests reconeixements facials contra sospitosos de casos, per tràmits judicials, etc. I recordo un informe que en vam fer un reportatge de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, que és una de l'MIT, que deia, que per exemple explicava que hi ha un biaix extraordinari en aquests reconeixements facials que feien servir les administracions dels Estats Units respecte del color de pell. Hi havia un grau de precisió d'un 0,8% amb la gent blanca i de marge d'error, i un marge d'error d'un 34% en el cas de la gent negra. Si amb aquesta mena de coses no hi ha una organització política per part dels ciutadans, i si les administracions i les institucions europees no es posen les piles amb regulacions serioses d'aquestes empreses i d'aquesta mena de praxis, és deixar la gent
perquè a l'estacada. Ara parlarem per boca d'asa, però la Toni, l'Anna, l'Ot, la Lola, Don Anton, el Joan, el Toni, la Mònica i servidor que estem aquí, o l'Oriol i la Marga que estan al control, i els oients que ens estan escoltant, quan a tu et diuen no, és que dones les teves dades de l'Iris, no saps exactament què estàs donant. No. És a dir, quines dades té el meu Iris?
Però sobretot...
La ignorància és de tots.
Clar.
Sobretot és la... És que no saps què faran.
Claro,
o sigui, l'Iris com la cara és una dada d'identificació biomètrica, com l'empremta dels teus dits, però més fiable, molt més fiable. Però el problema és què fan aquestes empreses amb elles. Jo he estat mirant l'Altman no s'amaga, va anunciar que faria això. I l'empresa WorldCoin va anunciar que faria això, i ho està fent a tot el món. I pel que he trobat, la política de privacitat d'aquesta empresa diu que reserva el dret de compartir les dades, aquestes dades que està tenint, amb empreses subsidiàries actuals i futurs, i amb altres companyies sota control i propietat comú.
Forever and ever.
Digues, Toni.
La ignorància és molt de tots, però reitero que qui hagi d'investigar això, que miri per la part dels menors, perquè a més saben com ho fan. La Meritxell Borràs feia l'accent en els menors de 14 anys. Per què? Perquè segons el reglament, els majors de 14 anys manen sobre les seves dades. És a dir, les poden autoritzar.
Per tant, el fill de la Toni pot autoritzar el que ha fet. Per tant...
Sembla que tinguis més de 18. Tira. Sembla que tens menys de 18. Bueno, perquè ja intueixen que no té menys de 14 i que, per tant, sí que poden tirar d'ell. Malgrat que sigui menor.
Sí, no, és que estic... Jo estic amb l'Anton, eh? El tenim en línia? No, truquem. No, estic d'acord amb l'Anton que aviam, aquí hauria d'actuar algú.
Sí, claro.
Aquí hauria d'actuar
algú. De l'Urbana, vols dir, no?
L'Agència Tributària.
No, l'Agència Tributària, per descomptat, és a dir, reitero, perquè, clar, això què és? La mare... Primer, no és normal que tu vagis amb un xiringuito dins d'un centre comercial, que hi hagi una noia agafant dades i un senyor fent de seguretat. Perquè, oi, en el fons, com estàs dient, que és el que tu has estat veient que hi ha en aquest centre comercial Les Glòries?
Exactament, sí, hi ha un home de seguretat que va com vigilant la cua, perquè també has de demanar hora per poder venir, llavors està vigilant que entrin els que són d'aquest quart d'hora, per exemple, i els va dient que entrin. I llavors hi ha l'altra dona, que és la que està escanejant Iris de gent.
Hi ha algun cartell que digui...
I la gent de la cua... Hi ha un cartell que... El cartell que el que diu és més 18, és a dir, deixa clar que has de tenir més de 18 anys,
però no hi ha cap,
servir els serveis.
No hi ha cap marca? És a dir, ChatGPT o jo què sé.
WorldCoin, posa al darrere. Al darrere de l'estamp posa WorldCoin.
WorldCoin. Per tant, estem parlant de que la marca és de criptomonedes. Mm-hmm.
Clar, sí.
La marca és de criptomonedes, eh?
Li vens les teves dades a una marca de criptomonedes.
Bueno, és que l'enganxa, a part del dinero, és dir, no, no. Cédenos el Iris porque así solo tú podrás acceder a tu cuenta. Pero claro, eso no está firmado en ninguna parte, no hay
claro, ni papel, firma, ¿no? Ni res.
No, no, lo único que... és probable que quan et descarreguen el QR facis alguna mena de d'okay aquesta sí, informació
bueno,
en lletra petita.
Un moment que tinc espera't, però és clar, aquí ara això s'ha fet enorme. Hola Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, tu vas fer el pas previ perquè et va picar la curiositat, oi?
Sí.
Una pregunta, no, perdona, abans de començar, tema. Miquel, com t'assabentes que hi ha això?
Per vosaltres, ara.
Ah, ho has fet ara, tu, això?
Sí.
Ah, ho has fet. Val, has fet de conillet d'Índies nostre. Val, és que em pensava que ho has fet abans, perdona.
No.
Digue'm.
No, doncs aviam, al sentir-vos a vosaltres, dic, ostres, deixa mirar de què va aquest tema, no? I, bueno, he anat a buscar Worldcoin al navegador, allà et demana que descarregues l'aplicació, et demana, o sigui, has de posar el teu telèfon mòbil perquè et donen un codi secret per poder continuar, i un cop fas això, doncs ja et va fent tota una sèrie de preguntes conforme, doncs, si accedeixes a servir les teves dades biomètriques, si deixes que algú pugui recuperar les teves dades, i tot això, no? I conforme vas avançant, després et demana si tens 18 anys, i a la que li dius que sí, doncs et surt un codi QR. Amb el codi QR et diu que et dirigeix això a un Orpoint per anar a cobrar, diguem-ne.
I et diu algo de l'Iris o no?
Sí, et diu que, o sigui, tot en anglès, et va dient pel tema de...
En anglès?
Si cedeixes... Sí, a mi m'ha sortit en anglès.
Bueno.
Si cedeixes les teves dades biomètriques i accedeixes a poder-te fer un escanejament d'Iris, sí.
I et dona alguna hora de cua o alguna cosa?
No, et diu que busquis un punt proper i que et dirigeixis allà i que amb el codi QR escanegin i ja està.
Però aleshores, perdona,
esto no es una cesión, sí. Esto no es una, esto es una compraventa.
Claro, és la creació d'una cuenta. O sigui, això que has fet tu és com crear una compte on ells el que t'ingressen aquestes criptomonedes que et regalen, per dir-ho d'alguna manera.
Tu les vendes tu iris. És una venda.
Jo entenc, perquè jo no he continuat, jo no he anat a fer l'escàner ni res, no, jo no ho he fet, a mi m'agafa molt lluny. Però ja et dic que on jo m'he quedat és quan et surt el QR, i clar, fins que no fas l'escàner del QR i l'escàner de l'Iris no continues, per tant no sé què és després la transacció, imagino que ve després un
clar,
format
però...
fet allò, deuen demanar un número d'algú
Lo que sembla és que llavors ells t'ingressen aquests diners amb una espècie de compte i a partir d'aquí aniran fent una ofensiva perquè com que això, com ja ha explicat algun altre oïdor o oient, ha pujat i valia tant i ara val no sé quant de més, intentaran doncs que vagis comprant més criptomonedes,
sí.
O sigui això...
Tu tens accés a un wallet, que és el que et diu, que tindràs accés a un wallet permanent, amb el qual tu podràs anar fent transaccions, per tant...
O sigui, això està fet per captar ells, per gent...
Clar,
o sigui...
ells et capten i et diuen, doncs, et regalem aquestes worldcoins immediatament i a partir d'aquí, doncs, clar, si puja bé i si baixa, doncs com la borsa, no? M'imagino que doncs, els perds i tantes coses.
Clar, però tenen el teu consentiment, a més. Perquè ell ha explicat que vas passant aquestes pantalles que et van dient, tu cedeixes les teves dades.
Va,
i em sorprèn que et diuen, ets major de 18 anys, però clar, si no poses el DNI, no poses res, dius sí,
no,
i ja
no,
està.
No, tot això t'ho demana.
Clar.
Tot t'ho demana.
Sembla que ja... bueno, t'agraeixo, Miquel, aquesta feta conillet d'Índies al món RQ. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. A Toni, moltes gràcies, també,
Sí, gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Continuarem parlant d'aquest tema, per cert, que ara sembla que hi ha dos empleats. Han arribat dos empleats, oi, en Alfonso?
Sí, n'hi havia una fins ara en són dos, aprofitant que tenen dos escàners, doncs van encara més de pressa, perquè hi ha molta més cua que abans, ara sí que tornem a tenir un centenar de persones aquí, i també hi ha molts curiosos, gent bastant gran, sobretot, mirant, sense acabar d'entendre què és el que passa.
Bueno, han canviat les obres per reveure les biomètriques, es tot evoluciona en la mirada de la gent més gran. Hi ha una cosa que com això del Lazarillo de Tormes forma part de la picaresca habitual, hi ha una cosa que també m'he assabentat. Les persones que han entrevistat l'Alfonso en aquest centre comercial no hi havia aplicació. Algú s'han aprofitat de la, algú s'han aprofitat de la bona fe d'aquesta gent, probablement aquests que si fas que un amic hi vagi, et donen 10 criptomonedes més. I han aprofitat per anar amb una persona que no tenia ni idea d'aplicacions per colar-li el, per colar-li a la cua, deixar l'iris i que li donin 3 criptomonedes. Mm.
I les que ens colaran.
I les que ens colaran, no, efectivament. Però et dic una cosa.
Insisto en una cosa que es muy relevante. Esto no es una cesión de datos.
No, no,
esto
no.
Es un negocio, esto es una compra-venta de... O sea, a cambio de... Tú vendes tus datos y ellos te pagan por esos datos.
Pues yo creo...
Tiene consecuencias jurídicas, fiscales, como bien apuntaba John. O sea, es que... En fin, yo no doy crédito. O sea, me parece increíble que esto esté sucediendo y que no esté ahí la Guardia Civil.
Que no se sentirá.
La que tiene que arreglar. La Guardia Civil tiene que estar ahí, ya.
En fi, són les 11 i 10. Bueno, anem acabant. Demà més. Molt bé. M'estic perquè, clar, hi ha una cosa que... Al segle XXI, la... una de les pitjors... Vaja, per no dir la feina pitjor que hi ha en aquests moments, l'ofici pitjor és ser pare i ser mare. Abans, probablement, també. Però podem certificar els que ho som ara, que és molt complicat. I de nens que van i nenes que van amb edat entre els 8 i els 20 i tants, també. Però bueno, ja són majors d'edat en alguns casos. Clar, és que això, com ho pares? Això és, la, és, el, és el correu de la Toni dient, però què li dic jo al meu fill que ha fet això? Què li he de dir?
És que no pots parar, perquè més anirà el teu fill i t'ho explicarà a posteriori. És a dir, tira com, la, com el fill de la Toni. Vull anar amb els amics i ens hem fet això. És que...
Sí, clar. Clar. I fes-te fotre. Fes-te. I fes-te fotre. Bueno, en fi, què, Mònica?
Com bueno, estic això? Una mica esgarrifada, esturada, noqueada, no sé si podré fer aquest ull de poll. Mira, avui que me l'havia plantejat musical, no perquè tingui ganes de cantar, però com que
canta,
venim
si vols, canta,
del T, ara tindrem el Toni Cruz. I a més, clar, guanyant Nayara amb aquell Sobreviviré, no. Que m'encanta aquest tema de la Mònica Naranjo.
Pensava que guanyaria la Ruslana.
No, no, molt millor Nayara, sí. On vas a parar i tant. La Ruslana a més va fer coses lletges als companys. Ah, sí? Una mica bullying, una...
No he vist tant, no
n'he
vist tant.
No, jo tampoc, ho segueixo per les, aquestes filles que després aniran a vendre l'iris, vés a saber. En fi, que anirem de música. Avui hem parlat d'aquest revés de la justícia suïssa, el jutge que porta el cas Tsunami. L'Otbou avui seria la Polla Records, el Punky, el Punky, amb la cançó Tu al·lucines. Perquè tu has dit que s'està consolidant un canvi de marc de fons, que no hi va haver terrorisme, comença a ser ja normalitzat.
Bueno, perquè els hi convé a tots, eh?
Sí, sí, sí. En fi, la Lola seria el No controles de Ole Ole, la recordeu?
Ma,
no
sí,
controles,
sí.
Això.
De la meva època, no?
Bueno, de la nostra, la de tots, menys l'Otbou, que ha dit que no és terrorisme tot el que va passar aquí amb el Tsunami Democràtic, que és una, en un estat de dret, doncs no val un tuit, com esgrimeix el jutge. Antoni Aire seria Érase una vez una justícia creativa, que és el terme que avui ha inventat Antoni Aire. Ha dit que tot el que fa la justícia espanyola no té sentit, cap sentit. En Joan seria Nino Bravo.
Nino Bravo.
Home, series libre, perquè tu vas per lliure.
Sí, home, és una cançó a favor de la llibertat de Cuba.
No seríem on som, no seríem on som si Puigdemont s'hagués presentat davant la justícia espanyola. Molt bé, després ha arribat el moment Pimpinela, que l'han protagonitzat Joan López Alegre i Toni Aire. Frases com, tu talles com vols, a mi no m'importa que et tallin. Llavors, jo crec que les heu de musicalitzar. Tu talles quan vols, a mi no m'importa que em tallis. Ha de ser una cosa
no
així.
No
és tant, que no teniu idees.
No paguen tant com l'Iris.
Molt bé. Podria ser moment Pimpinela o moment Xenoa Bisbal, ja que estem a Moté. Vinga, seguim. Després hem parlat del tema Galícia. La Lola aquí ha sigut Rocío Jurado. Com una ola, que no com una Lola, quan ha dit allò de... Jo sé la interpretació del resultat de les eleccions gallegues que han fet a Moncloa i les paraules de Pedro Sánchez no s'han interpretat bé. Molt bé, frase final. No es pensi, don Anton, que el deixo lliure de l'ull de poll, eh?
A veure... Ai, no lo temia.
No, no, però li dedico avui la frase final, eh? Vull dir que és bona. Vull dir que vostè ho ha fet molt bé. A veure, on el tinc, don Anton? Molt bé, ja el tinc aquí. Don Anton Losada, amb la frase final que avui ens ha deixat, és la següent. Hemos neutralizado que la justicia penal puede investigar lo que le dé la gana.
Acabo de veure una informació que diu que no hi haurà opinions, eh? Kylian Mbappé ha tancat el seu acord amb el Madrid, segons la SER. Estaríem parlant de 14 milions nets més 30 de prima cada any. Per tant, estaríem parlant d'uns 50, vostè em ve d'uns 60 milions d'euros per ell cada any, i si no una mica més, perquè hi ha bonus. Per tant, estem parlant del... estem parlant de la fitxa més alta de la història m'atreviria a dir, de l'esport mundial.
Endavant. Nosaltres tenim un noi de 16 anys que d'aquí 4 dies serà el millor del món.
Un quart de 12. Bueno, vinga, va, polls.
Zurich Assegurances t'ofereix la millor protecció adaptada per les teves necessitats, per al teu cotxe, casa, empresa, per la teva salut i, per exemple, amb l'assegurança de la llar, el teu gos també estarà protegit. A més, si contractes ara una nova assegurança de llar o de cotxe amb Zurich, entraràs en el sorteig a 4.800 euros per omplir les teves cistelles de la compra fins dalt. L'oferta és vàlida fins al 31 de març. Informa-te'n a través del teu expert en assegurances o a Zurich.es, perquè amb Zurich fem-ho èpic.
De seguida parlem d'OT i parlem amb el director de Reset Televisió, i és el que va parir Operación Triunfo, un dels dos. Va ser Toni Cruz i Josep Maria Veïnat. Aquí us vens el Toni Cruz aquí al món a RAC1, i parlem amb el Pere Mas, amb el Pere Solà Ginferrer i el David Broc, i després com acaba la xifra final del torró solidari d'aquest Nadal passat aquí a RAC1. Gràcies, Toni Aira. Gràcies, Joan López Alegre, Mònica Hernández, Lola García.
Gràcies.
Ot Bou, fins la setmana que ve, durant tot l'ossada. Fins aviat, que vagi bé. Bons dies.
Adéu.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
RAC 1.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
Fins al 27 d'abril, el Festival Empremtes porta la música d'autor i el talent emergent a la ciutat de Barcelona.
Una experiència musical única on artistes com Antí López, Les Migues, Marina Rossell, Roger Mas, Funambulista o Celtas Cortos deixaran la seva empremta a diverses sales de concerts.
Una programació eclèctica al cor de Barcelona. Compra les teves entrades a empremtes.com.
Descobreix la bellesa de les illes gregues o el nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 8733 o a info@soleillach.com.
Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1.
Mireu qui m'he trobat aquí. No feu soroll. Escolteu. Escolteu bé.
Napoli, 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 Forza Napoli, Napoli, Napoli,
oh. Dimecres a les 9, des de les 8 a RAC1, vuitens de la Champions, el Diego Armando Maradona.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Hola, Pere Mas, bon dia.
Bon dia,
Oliver. Hola, David Broc. Bon dia.
Bon dia. Hola, què tal, Pere Solàs i Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Va agradar el final, Broc, de l'OT?
Sí.
Sí. Pere Mas?
Previsible, però sí.
Previsible, però sí. Pere?
Molt i molt i molt previsible, però sí. Correcte.
Val. OT ha posat el punt final a la seva primera edició a Amazon Prime. Ha estat el primer cop que aquest concurs d'aquest talent show passava d'una televisió tradicional a una plataforma online i sembla que la resposta està molt positiva. Dic sembla perquè no hi ha dades oficials més de les que ahir ens va donar el Tinet Rovira, que ens parlava d'una multiplicació del que és les interactuacions amb xarxes bestial. Un format que fa 20 anys que va parir des de la productora Gess Music, en Josep Maria Mainat, i el Ramon Mainat, i qui ens acompanya aquest matí, que és el Toni Cruz. Hola, Toni, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu tots?
Molt bé. L'has seguit, aquest OT, o no?
Sí, l'he anat seguint a trossos, però l'he anat seguint, sí,
I què tal?
Home, m'ha agradat molt el trasplantament del que era de la televisió convencional en la plataforma. Penso que s'ha adaptat molt bé. És una fita, és el primer programa en directe que es passa per una plataforma i em sembla que han quedat absolutament contents els Amazon i seguirà així. Però em va semblar bé, l'utilització està ben feta i les possibilitats que té des de la plataforma Amazon OT és brutal. No n'han explotat ni la meitat.
Yeah. Tenies dubtes de com podria funcionar o no?
Tenia dubtes de l'aplicació i de l'engagement de lo que és un directe amb Amazon, perquè no ho havíem fet mai. Inclús el primer dia hi va haver-hi uns certs problemes de coordinació amb el centre de Londres, que és on rebien totes les senyals i les distribuïen. Però es va arreglar molt ràpid. L'avantatge d'Amazon és que té un poder de treball brutal a tot arreu i amb Borges ho va solucionar tot. Yeah. No, està... Però està bé, vull dir, ara s'ha demostrat que les plataformes poden fer directe, també. Això és important per a tots els que treballem a televisió.
És evident que tu, que en saps d'audiències, ni Amazon ni cap plataforma acostuma a fer públiques les dades, ni tan sols a la productora del programa. Sí que alguns programes, és evident que s'ha notat una cosa, que és que han perdut audiència els dilluns. Avui ens podem fixar en dos casos. La sèrie Hermanos, Antena 3, va ser el més vista ahir a la nit a la tele, però va tenir un punt llarg menys d'audiència que fa una setmana, i Planeta Calleja, a 4, va perdre 2 punts de quota. És veritat que hi ha un altre concurs, el Bake Off de Televisió Espanyola, que va guanyar 2 punts, i una sèrie de Telecinco, El Pueblo, pràcticament va treure el mateix resultat que la setmana passada. Una cosa afecta l'altra o no?
Bueno, jo crec que sí, i també afecta que les televisions convencionals ja estan baixant, i la TDT, la BBC li dona 2 o 3 anys de vida, vull dir que també sembla ser que s'està canviant i s'està passant en uns altres llocs. De totes formes, les audiències del 26-27% que hi havia abans, que tenien les televisions convencionals, com Antena 3, Telecinco i Televisió Espanyola, estan baixant. Bàsicament la gent està demostrant que s'està anant a buscar el que vol, les plataformes.
Quina relació tens ara, o teniu ara amb OT, Toni?
Bé, seguim bastant la relació amb el Tinet Rovira, amb el Jordi Bosch, amb els equips, aquest dia vam estar allà amb els equips xerrant amb ells i visitant-los i tot plegat. Ells fan la feina, però bueno, no la controlem, però sí que ens qüestionen les coses, decidim el que hem de fer, més o menys, i anem tirant endavant. És com si seguíssim fent el mateix equip que érem abans.
Ja.
Perquè, de fet, la televisió la fèiem el Jordi Bosch, el Tinet Rovira, nosaltres també estàvem allà, i després hi havia, doncs, evidentment, gent com Il·luminadors, el Ferran Armengol, que és el realitzador, el Germinal Il·luminador, seguíssim tots iguals.
El teu soci abans de Jazz Music i ara Reset Televisió, el Mainat, felicitava el Twitter diumenge a l'equip i deia: tota la producció ha estat un nivell d'excel·lència professional televisiva que hauria d'avergonyir qualsevol intent d'imitació. Ja entenc per on anava això, eh? Ja ho entenc, eh?
Sí, bueno, estem, no cal dir que estem dolguts, però el tema aquest de la còpia de TV3, vull dir,
la còpia,
és una cosa, bueno, nosaltres pensem que és una còpia, això. Ells pensen que no i nosaltres pensem que sí, però és un tractament que s'ha de pensar i ho decidirà el jutge, evidentment.
Encara està el tema als jutjats, eh? No hi ha hagut acord, sí, eh?
No hi ha acord, no, és que no hi ha hagut cap acord perquè no n'he parlat amb ells. Hem parlat una vegada i ens va durar 5 minuts la reunió.
Què dius?
Però sí, perquè no hi havia res a parlar. Saps com t'enfrontes davant d'una taula i veus una persona que et diu unes coses que no són de l'època ni de l'any ni del temps? Llavors van dir, bueno, no cal que parlem més i farem la querella. Vam estar un any esperant que diguessin alguna cosa, perquè ens semblava, pel carinyo que hi tenia amb TV3, que no era bo fer merder, i vàrem deixar que s'acabés inclús tot l'eufòria per després dir a veure què volen, el que farem, i no vàrem seguir sense qüestionar res.
La demanda que heu presentat és contra TV3, contra la productora Veranda, o contra tots?
Contra Veranda, TV3 i contra CCMA, sí.
I contra?
Em sembla que és contra la corporació.
La corporació.
No sé si és TV3 o corporació, ara, vull dir, no sé, perquè no sé qui gestiona els drets aquests i qui fa tot això i tot plegat, però bueno.
La productora s'ha defensat del que l'acuseu, dient que Eufòria presenta aspectes diferents i que, per tant, no es pot considerar una còpia.
Bueno, aquí no hi entrarem. Seran els jutges que seran els que decidiran i ja veurem si es copia o no. En aquest país que un programa que es fa 20 anys no és una còpia, aquesta Eufòria que han fet. Bueno, hi ha cantants, hi ha seleccions, hi ha jurats, hi és tot, i ara d'una manera o una altra. Però bueno, aquí sí que no hi entrarem, perquè el que ha de fer és el jutge decidir què fa i tot això. El nostre dol és que diu una cadena de televisió pública, nacional, en la que hem treballat de 20 anys i que hem donat el millor que li hem pogut donar, i que aleshores en aquells temps això hagués sigut impossible. Si nosaltres haguéssim presentat una còpia, la CCMA automàticament ho hagués parat i hagués dit: això no pot ser, no hi ha aquest dret, això s'assembla aquí, no es pot fer això. Però automàticament. Els d'ara potser són més laxes o només van a buscar audiència, o vés a saber. Però la part ètica de TV3 és el que la televisió nacional ha de tenir, una ètica per sobre de tot. Vull dir, a BBC és impossible fer això. I a TV3 també era impossible en aquells temps, clar.
Què demaneu? Diners? La suspensió del programa?
Demanem que es digui si és una còpia o no és una còpia. Estic preocupat per la propietat intel·lectual del que són els creadors d'aquest país, perquè si això es conculca, no hi haurà ningú que comenci a fer programes ni ningú que faci res, perquè aquests que copien no podran copiar ningú, perquè ningú farà programes. No pot ser. La propietat intel·lectual ha de ser sagrada, i aquí no ho és.
David Broca, ens vols preguntar.
Si ells haguessin dit que, no sé, que el programa estava inspirat, que havia agafat coses, és a dir, si hagués hagut un reconeixement públic de que potser OT era una font d'inspiració, vosaltres ja n'haguéssiu tingut prou, en el sentit de que era una mica el que buscàveu, no?, d'un reconeixement.
Bueno, jo crec que no els haguéssim dit, doncs, si és una inspiració, perquè no ho feien els que estan inspirats i els que saben fer-ho, que són els que són els de Jazz Music, que tenen els drets. Jazz Music és que gestiona tot això i ho ha gestionat a 35 països. I no s'ha copiat a cap lloc en tota Europa. Mm. Europa no copiaria mai això, és impossible. I en canvi aquí, sembla que hi tenim un derecho per nada que és diferent, no?
Perdó, en aquesta reunió em pots explicar qui hi havia, que va durar 5 minuts?
Hi havia el director del programa, el director de televisió, que era el Sifi Gras, i hi havia el Cristian Trepat, que era el director de programes.
I ningú més, eh?
Ningú més.
I va durar...
El Mainat i jo, clar.
Sí, i va durar 5 minuts perquè ells van dir que no hi havia còpia i vosaltres vau dir que sí que hi havia còpia, per tant, i ens trobarem al jutjat.
Van intentar explicar-nos d'on va sortir aquesta eufòria, que va ser una evolució de Happy Day, i aquí ja el Mainat va emocionar i va tenir una evolució de Happy Day arribar a la còpia d'OT, no arriba a eufòria, no entenem com es pot fer això, no entenem aquesta evolució perquè no té res a veure, i aquí es van dir això és tot el que ens heu de dir, sí, pues, escolta, ja ens veurem al judici.
Mira que el Toni Cruz és pactista, et noto emprenyat de nassos.
No, estic dolgut perquè una cadena pública no pot fer això, però que una cadena bananera com pugui ser aquestes que corren per aquí i algunes de fora, que t'ho facin, dius, mira, es pixen amb els drets, es riuen de tot i tot plegat. Però si TV3 volia fer un musical com aquest, el que havia fet era trucar a Jazz Music i dir com podem fer la versió catalana. I és el que s'havia d'haver fet. I és el que, d'una manera o una altra, esperaven que ho farien algun dia, perquè hi ha molta gent capacitat aquí a Catalunya, n'hi ha molts que hagués pogut fer. Però, bueno, en fi, no varen voler-ho, no varen voler fer perquè no els hi devia... Ara bé, tinguent en compte que, penso una cosa, el director de programes d'ara, el Trepat, li va estar 7 anys treballant i és músic. Dius, escolta, el 80% de la gent que està fent eufòria havia treballat tot, eh? I esclar, és que hi ha... La dona del senyor Trepat és la que està dirigint ara a OT. Dius, bueno, si no hi ha tantes coses... Però, en fi, però més que emprenyat estic dolgut. Dolgut perquè és una cadena que ja vàrem treballar com va néixer. La cançó primera que es va fer per TV3 va ser la nostra. I vàrem obrir, i vàrem... En fi, i sap greu. I et fa mal haver d'anar contra això.
Quina cançó era, la primera?
La cançó era la cançó de TV3.
La cançó de TV3 era vostra?
Sí, clar.
Escolta'm, una última cosa. Et van convidar als 40 anys?
No.
No.
No, només no ens van convidar, i sembla que el Mainat fa aquelles intervencions que fa ell d'explicar aquelles coses de ciència i aquestes coses que de tant en tant hi sortia i tot això, i em sembla que estava vetat també.
Vetat, eh?
Vetat, sí.
I tu també?
Ja, jo no, perquè jo no hi vaig, però jo no tinc necessitat d'anar.
O sigui, amb ell l'han vetat a TV3.
Sí, està vetat, no pot sortir el Mainat allà. I també suposo que, bueno, però no som sols, vull dir, van fer uns 40 anys que tampoc hi havia tricicle, no hi era, el Jocamé i en Puyal no hi era, hi havia molta gent que no hi era.
En fi, Toni, una abraçada molt forta, continuem parlant.
Bueno, ja ens veurem. En el futur ja sabrem què passa, vale?
Vinga. Mira, Toni, fins ara. Per cert, encara estàs al Barça, això sí, no? Estàs amb el tema del Barça Studios, no?
Sí.
I què tal?
Bé, estem treballant per obrir aviat la plataforma del Barça, la nova.
Quan serà? Tens idea o no quan serà?
Molt aviat, no puc dir res encara, però és molt aviat.
I què veurem en aquesta plataforma, per cert?
Tot el que passi al Barça.
Però serà com un canal o serà...
No, serà una plataforma que s'emetrà per tot el món, en català, en castellà i en anglès. Alternativament a tot arreu.
I amb app, per entendre'ns, i... És a dir, com hi ha, perdona, per la meva ignorància, com hi ha Netflix o hi ha Amazon i tal, hi haurà un canal del Barça, per entendre'ns,
Com Netflix, com Amazon, com HBO, serà un canal del Barça, que A més, no sé si ara, no, ara diria coses que no puc dir, no.
Va.
Estic subjecte...
Va, a control del club.
A control del Barça, que molt lògicament, evidentment.
Sí, sí, sí.
Però t'asseguro que aviat tindré notícies.
Molt bé. Gràcies, Toni. Una abraçada. Fins ara.
Una abraçada, Jordi, a tots. Salutacions.
11 i 33. Déu-n'hi-do, tu.
Déu-n'hi-do, eh? Ostres.
Déu-n'hi-do. Està dolgut.
No, no, però ha parlat amb una claredat i amb una contundència del tema que fins ara semblava tot que era com, no? Com, bueno, presentem la querella i a veure què passa. I el to era com bastant...
Jo recordo que d'Eufòria hi havia un programa d'una televisió que ara diré un nom i m'equivocaré, que és Cardedeu, que era una calca, aquesta sí que era una calca, però fins i tot amb els números.
Sí, sí, no recordo com es diu, però era meravellós que una xarxa de televisions locals fessin un talent show d'aquestes sí. característiques.
Bueno, anem al tema, anem al tema. Què, ho dieu, començo per tu, què? Què?
Dius tu.
La sí, final del concurs, a veure, jo vull donar les gràcies de que OT, havent-se'n anat a Prime Video, ens ha permès a tothom conciliar la vida laboral, familiar i tot, perquè gales a les 10, que acaben abans a les 12, menys aquesta final, és una meravella. I de cares a la final, jo voldria destacar el Last Dance de la Chenoa, que ha estat un regal que ha unit a l'antiga generació amb la nova generació, posant a la cantant fent el tema de la Donna Summer, que havia immortalitzat a la primera edició del programa i que va demostrar que la Chenoa damunt de l'escenari continua sent el monstre artístic que ja era llavors quan era una concursant.
És la gran triomfadora d'OT.
Sí, a més a més, recordem que la Chenoa...
Ahir Tinet Rovira va dir ahir que...
És espectacular com ha portat el programa. O sigui, jo la Chenoa em dóna igual, vull dir que no... Però crec que televisivament és un... O sigui, ha agafat el format com si el portés fent des de fa ja 25 anys.
I a més a més ha posat la dimensió humana, no? Per exemple,
sí, sí, sí.
Ahir destacava la relació que havien començat romàntica els personatges de Juanjo i Martín, i quan en Martín va dir que li havia encantat conèixer en Juanjo en l'acadèmia, ella va dir que veure la seva relació l'havia ajudat a creure en l'amor, ella que era tan desconfiada.
Sí, sí.
Posar aquesta dimensió humana, jo l'única cosa que demano és ara que si hi ha una següent edició, el guanyador també hagi de fer un escondidos amb la Chenoa, no? Posats a portar actuacions mítiques de la mallorquina.
El programa es deia Objectiu Paqui.
Exacte. Sí.
Objectiu Paqui.
Sí.
Perdona, digues, Pere Mas, tu què et va semblar?
Jo crec que podríem haver felicitat el Cruz i companyia, perquè realment ara ja ningú pot discutir que això ha sigut un èxit inapel·lable. Ja fa dies que ho estem comentant aquí. No tenim les xifres, que és el gran drama d'això. No tenim les xifres, les podem intuir pel tema de xarxes i de més, però és evident que Amazon, diguéssim, ha fotut un cop de puny damunt la taula revolucionant les regles de la televisió. Que les ha revolucionat una mica, però al final hem aconseguit que nanos que només foten que mirar el mòbil i estar dispersos s'ajuntin a les cases ahir a la nit per veure junts la tele, que és una cosa que fotíem fa 20 anys nosaltres, o fa 50 anys, i que el dilluns, anant a l'institut o anant a la universitat, comentin conjuntament una cosa que han vist tots alhora.
Sí, allò de posar-se a
l'esquerra, no? L'única diferència és que arriba per les zones i arriba per l'internet.
Saps què també ha passat? Saps què també s'han donat compte?
Sí.
Que nosaltres som grans i que ens pensem que la televisió... Nosaltres, no tots. Passem per una televisió convencional i pensem que tot passa per allà,
bueno.
I que ara hi ha una nova generació com a mi. És a dir, sí. Jo quan obro la tele, jo explicava, que jo quan obro la tele ja no em surt TV3.
Sí, però
ja
malgrat això...
A mi em surt allà una plataforma...
Però malgrat això... La gala d'ahir és teleconvencional.
És tele, amb anuncis, amb pares de publicitat, en temps real.
No, però que vull dir que per mi...
La gran gràcia d'això...
De cara a l'esperança de la gent que ens dediquem al món de la tele, és que... O sigui, no és un problema de contingut. És un problema de plataforma
de com t'arriba.
I com t'arriba. Claríssimament.
Però llavors... jo voldria dir que hi ha un repte, perquè s'ha confiat tant en el transmèdia,
sí.
O sigui, a les gales no hi havia els clips de què havia passat durant la setmana, sí. Ara en lloc de resums setmanals i els programes amb en Xuxa Jones, que a mi m'han semblat... No m'ha agradat gens.
Aspecte a millorar,
I què passa aquest element de que sigui ara tan transmèdia? Que la narrativa dels concursants està totalment creada al 100% per als espectadors, amb clips trets molt fora de context i que ha contribuït a un clima gairebé futboler de l'audiència, en el que si tu anaves amb un concursant, anaves a enfonsar el que consideraves que era un rival, amb una crueltat a les xarxes,
abans,
Però ha estat molt tòxic, i abans OT tenia un element més bondadós, i ara...
El hooligan jo crec que ja hi era, el que passa és que per mi, això que dius d'eliminar tot això, per mi és una meravella, o sigui, televisivament és meravellós.
Sí.
O sigui, dues hores menys de televisió de farcit.
Clar, però dic que s'ha d'aconseguir vertebrar la narrativa de segons quines trames que es donin a l'acadèmia sense que quedin només en les mans dels espectadors, perquè quan en Martin o la Ruslana o la Salma surten de l'acadèmia es poden endur un gran xoc sobre el que s'ha parlat, que molt sovint és purament especulatiu. La Salma era una bolinguera per clips trets fora de context i es portava bé amb tots els concursants, en realitat. I la pobra noia fora del concurs per caure malament a través de clips.
No, jo l'únic que dic, i ho deia la Píndola, sí, és que és un format que ha estat a punt de morir diverses vegades.
Sí.
I que l'han salvat. I a mi em sembla això, de veritat, o sigui, em sembla admirable.
Ahir el Tina Rovira va dir Xenoa, i l'altre la Concha Buick, que diu,
vale, un descobriment.
Que diu,
sí.
Si vol, és que és brutal, continuarà.
I avui voldria sobregar algunes coses més sobre això. Lligant una mica amb el que dius tu, que té certa relació.
Tu ets el Pere Solà i Ferrer.
Per de ser Pere Solà. El zero nervis dels concursants ahir. La sensació que estaven patint pel desenllaç del concurs era molt fluixa, sota el meu punt de vista. O sigui, estaven, potser ja perquè
destensionats,
ja... Sí, sigui pel motiu que sigui, sigui perquè ja saben les conseqüències que té, sigui perquè ja han arribat fins aquí, però vaig tenir molt aquesta sensació. El càsting a mi em sembla brutal.
Sí,
o sigui, tot el càsting,
està molt bé.
I el càsting és mèrit de la Noemí, de tota aquesta colla, que també la Noemí, aquest paper de mama que fa, a mi m'agrada molt.
La Galera.
Molts, la Noemí Galera, la directora de l'acadèmia, que fa molts anys que està rodant...
Però tu creus que el càsting està influït pel fet de no anar a tele normal, que tu pots fer un càsting?
No, jo crec que no.
Els joves d'avui en dia estan preparats per composar casa, es graven vídeos a Instagram i estan acostumats a la
cara. Jo vaig estar mirant i realment és una matada. No sé si van passar 10 o 12 mil tios per tot Espanya. Una barbaritat. I llavors pots pescar molt bona gent. Estic totalment d'acord amb el que dieu de la Xenoa. Jo només tinc un inconvenient, que espero no trobar-me-la pel passadís de la tele, algun dia o alguna cosa, que és, o sigui, és empàtica, és perfecta, ha brillat, tot el que vulguis, però té una fixació en mirar les fitxes. No sé si ho heu fixat en això. Això és un comentari molt de persona que es dedica a la tele.
Xenoa,
De la Xenoa. De llegir les fitxes, permanentment.
Però és un tema de seguretat, no?
Suposo que sí, però fins i tot per dir el nom dels convidats, que és una cosa de seguretat, però que si ho estàs veient, potser amb els meus ulls que són bruts, tens la impressió que està insegura, que no se'n recorda els noms.
No, però després no transmet.
Quan toca la part empàtica, o sigui, agafa un tio i sembla que el conegui de tota la vida, que conegui els seus pares, que hagi entrat al seu menjador. És brutal. I, efectivament, la Conchita i la Concha Buica, bueno, és el gran personatge d'aquesta temporada. El seu famós me la pela, el seu que el públic se li anés enfrontant. Per cert, heu tingut la impressió que el públic, seguint això que deies de la polarització, a plató estava molt més crispat que altres anys?
Sí.
De cridar, de xiular, de rajar del jurat...
I a la Buica no l'acabaven d'entendre, perquè la Buica tenia com tu has dit, era un personatge, però a mi curiosament sempre m'ha transmès molt bé el que intentava dir, i també està bé que algú del jurat no anés amb cotonets en els concursants, perquè crec que a vegades tendim massa, no?, a aquesta sobreprotecció de les emocions, quan en allà s'han de donar...
El jurat no faríeu algun canvi, el jurat?
Sí,
jo canviaria alguna peça, és a dir, Buica jo la deixaria...
Segur.
És que ara me n'he oblidat del nom de la presentadora de ràdio que feia de jurat.
La Cristina...
Regatero.
Regatero, això.
M'ha semblat la peça més fluixa per la seva necessitat de que ningú es prengui malament el que diré, vull dir només les coses bones.
Qui era el jurat?
És la Buica, la Regatero, i després el noi aquest, el Rus.
Sí, Pablo Rus, es diu.
Que és un productor...
Musical.
Rus, això. És que el nom és com... El cognom no... Que és productor, compositor, i que, a més, crec que ha estat bé.
I m'ha semblat un gran encert, del jurat.
Hem de recordar que el jurat, menys aquestes últimes semifinals i la final, la final no van valorar res el jurat perquè no puntuaven, però anteriorment sempre hi havia un artista convidat de jurat. O sigui, aquest any la gran novetat era que hi havia aquests tres fixes i un cantant que normalment venia a cantar i feia una actuació de relleu internacional també s'afegia al jurat, donant-li una mica una pàtina més professional.
Pues mira, avui hem parlat d'OT. Demà Broc i Pere Mas tornem per parlar de televisió.
Hombre, una verba pel Broc.
Com es diu ara? No, perquè hem de parlar, per exemple, del primer càsting d'Eufòria, que no va anar bé.
Bueno, va anar justet com l'any passat, però...
Bueno, després...
Ja veig algun personatge per allà...
Ja se sap el jurat qui serà o no?
No, és un gran misteri. No. Moltes especulacions, inclòs en aquesta cadena.
Hi ha una persona que ho sap, d'aquesta cadena.
Sí?
Sí.
El Rocco.
El Rocco em va dir que ho sabia. Bueno, però no.
El Rocco va dir un nom per la ràdio.
Quin és?
No ho sé.
Digue'm el nom que va donar.
Ja comencem amb el nom.
El nom més mediàtic que s'estava rumorejant.
Sí, espera't. Una, la que... Espera't un moment.
Posa'l.
Digue'l.
La de Figueres?
Sí, bueno, sí.
La Mònica Naranjo.
La Mònica li havia ofert molts diners.
Va dir el nom de la Mònica Naranjo.
Que volia més diners.
I que hi ha un problema de pasta. Això va dir no sé quin dia...
Bueno, escolteu-me, demà Broc i Mas, aquí al Món RQ, és que d'aquí uns moments hem de...
Mira, avui veig a la tele...
Quan s'ha recaptat del Torró Solidari de RQ d'aquest any? I ara ho... I ara ho sabrem, perquè ens acompanyaran el propietari de Torrons Vicenç, l'Àngel Velasco i el doctor Miquel Pons, que és sotgerent i director mèdic de l'Hospital Sant Joan de Déu, que és on anirà a parar aquests diners, com cada any, aquí a RAC1. Gràcies, Pere Mas, gràcies, David Broc, gràcies, Pere Solà Ginferrer. Estic enganxadíssim.
A què?
A què?
Jo, American Horror Story.
Però m'he de dir... Ai,
sí.
Per cert,
m'han parlat molt bé de Feud, la història de la...
De com es van amistar en Truman Capote amb els seus signes.
De les Swans,
exacte. Quan vulguis em vinc a parlar, perquè a més és un tema que m'interessa moltíssim.
Molt bé, moltes gràcies. 18 minuts i les 12.
A disposar.
RAC 1. Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei PSI Soluciones Integrales a Castelldefels o a l'Hospitalet de Llobregat i comença a estalviar.
A Duin volem que et sentis bé per dins i per fora. Per això, t'oferim 8 clubs de fitness a la província de Barcelona amb piscina i pàdel junt amb un equipament de qualitat. També et convidem que participis en les nostres activitats dirigides com cycling, pilates, zumba i molt més. Aquest és el teu any. Apunta't a duinclub.com i viu una experiència única.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Consulta't les condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soleil Llac organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 87 33 o a info@soleillac.com.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga amb tot el que necessito per la llar. Edredons, fundes nòrdiques, llençols, de qualitat i amb grans descomptes.
La Mallorquina, ara fan el més blanc, amb descomptes de fins al 60%.
On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Renova. Més fàcil. Actualitza.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Són 3:15. El torró solidari de recull de Torrons Vicenç continua sumant i aquest Nadal ha assolit una xifra meravellosa que ara de seguida destaparem. avui en aquest estudi farem l'entrega simbòlica, com cada any, del xec a l'Hospital Sant Joan de Déu amb el doctor Miquel Pons, sotgerent i director mèdic de l'hospital. Què tal? Bon dia, moltes gràcies, doctor.
Bon dia, encantat d'estar aquí.
Igualment, i com no podia ser d'una altra manera, també tenim a l'estudi del propietari de Torrons Vicenç, l'Àngel Velasco. Què tal, Àngel? Bon dia, ben tornat.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Aviam, ja tinc el taló, bueno, el taló. És que fot molta patxoca. Perquè, home, ara que hi ha l'Emma aquí... Emma, tu te'n records el primer any, quan va ser? Algú se'n recorda el primer any de Torres?
120.
Sí, 120. 120. I estem parlant de fa? Això va ser fa...
8 anys.
8 anys. Per tant, que 120. Per tant, 120. No arribem a triplicar, però gairebé. Aquest any, vostè dirà, Àngel Velasco, digueu tu, quina és la xifra exacta del que ha recaptat aquest any el Torró Solidari de Torrons Vicenç i de RAC1. Estem parlant de...
318.453
euros. 318.453
euros.
Però això no és tot, perquè si mirem en global, el total d'acumulat recaptat en aquests 8 anys són 2.100.000 euros. Hòstia, 2.100.000 euros en 9 edicions. Senyor Velasco, si li haguessin dit el 2015, s'ho hagués cregut o no?
No.
No.
Sincerament, no. Intentem sempre fer coses grans i el millor possible, però jo crec que a les xifres on estem arribant amb aquest projecte tan RAC1 com Torrons Vicenç, jo crec que a l'hospital ens ho dirà, no? I ens ho comentava ara abans d'entrar, són xifres que no estan gaire acostumats.
Clar, veus, 320.000 euros, números rodons, eh? Estem parlant de quantes barres de torró? Saps, són moltes, no?
Són moltes, però són més de 100.000 tauletes de torró, sí.
100.000?
Sí.
Hòstia. Perdó. Aquest any hem venut un nou gust de torró, que és el brownie amb nous pecanes. Com ha anat?
Molt bé.
Sí?
Sí,
perquè si fem 1, 2, 3, em podria dir quin està el 2, 3?
Per ordre de creació.
Ah, sí? Número 1, el de sempre.
El de sempre.
Sí, esclar, que forma part del mobiliari de la casa.
De la casa. I cada vegada n'hi ha més gent que el 2 va pujant i el 3 va pujant. Però...
Per què Sant Joan de Déu? Perquè sempre han apostat per Sant Joan de Déu.
Bueno, ho vam decidir el seu dia ja aquí a la ràdio amb... Va ser idea de la Emma, eh?
Em sembla que la Emma té grans idees. Sí, si algun dia la Emma ha de fer el llibre, la biografia, l'autobiografia de Emma Martínez a RAC1.
Qui va proposar Sant Joan de Déu va ser la Emma, evidentment que tant la direcció de la ràdio en el seu moment com nosaltres vam estar d'acord, i a l'hospital també per acceptar-ho. I...
Doctor Pons, es pot explicar què és el projecte Brain?
El projecte Brain és una iniciativa que neix en el context també de malalties minoritàries, i és un projecte, és un acrònim, no? Barcelona, Recerca, Assistència, Innovació en Neurociències, i és un projecte que intenta buscar nous marcadors, nous fórmules de trobar diagnòstic més ràpid i tractaments innovadors per nens que tenen trastorns neurocognitius, tant de l'àrea de la neurologia com de l'àrea de la psiquiatria. Trastorns del neurodesenvolupament.
Estem parlant de moltes petites malalties minoritàries, no? Aquestes malalties minoritàries, en sabria dir quanta gent, a quants nens afecten en aquests moments?
A veure, les malalties minoritàries són malalties que per definició afecten a 5 casos de cada 10.000 pacients, i això són les minoritàries. Hi ha ultraminoritàries. Estem parlant d'unes 7.000 malalties diferents, i a Catalunya s'estima que poden haver-hi uns 300.000 nens amb malalties minoritàries.
300.000? A Catalunya?
Sí, sí, sí. És una quantitat que, si sumem... clar, tots de malalties diferents. Si els posem tots en un grup, no hi ha cap malaltia tan prevalent com les malalties minoritàries agrupades.
Déu-n'hi-do. Clar, evidentment que cada criatura és un món, no? Però quines limitacions pateixen aquests infants?
Les malalties minoritàries en general tenen ventalls d'expressivitat molt diferents. La majoria d'ells tenen trastorns neurocognitius, per això està el projecte Brain com un projecte emblemàtic dintre de tota l'aproximació que fa l'hospital amb malalties minoritàries. En aquest cas, que gran part de la recerca que és finançada, no, amb l'ajuda de la campanya solidària de Torrons Vicenç i RAC1, se centra molt en malalties neurocognitives, amb el qual estem parlant d'epilepsia, estem parlant de trastorns de l'afartament, estem parlant de...
Trastorns de, perdó?
De l'afartament, no? Conductes de trastorns alimentaris, no? Estem parlant de psicosis, esquizofrènia, autisme. Són malalties que comencen amb una edat molt primerenca, que pensem que amb biomarcadors podem detectar quina serà l'evolució que tindrà aquest nen, però que no són coneguts, no? S'han d'avaluar, has de posar estudis d'investigació per veure si aquests indicadors que estàs trobant són realment predictius.
Un que ha tingut la sort moltes vegades d'anar a visitar Sant Joan de Déu, a visitar-la. Clar, és que aquest torró solidari de RAC1, l'encert és de la Emma de dir que anar a Sant Joan de Déu, pel que significa. O sigui, allà s'ha creat un paradís dins de la desgràcia, un paradís infantil que és una meravella, que és una meravella. Jo recordo un dia que vam anar amb l'entrenador del Barça amb el Xavi Hernández fa molts anys, i ens vam quedar astorats a visitar aquella meravella. Clar, es poden donar en projectes de solidaritat molts diners per moltes obres, però fer-ho per les criatures i fer-ho per un hospital com Sant Joan de Déu, jo crec que és el gran encert. Estaria d'acord vostè?
Nosaltres estem molt agraïts i podem assegurar que és de gran ajuda, no? Perquè en el món que nosaltres estem treballant ara, de pacients molt complexes amb malalties minoritàries, és molt important el concepte de centre translacional, no? Els clínics fan preguntes amb visitant els nens, però les respostes ens l'han de donar des de la recerca, i no és fàcil tenir fons continuats com ha estat el cas, que ajuden a impulsar programes que ens donen respostes, no? Els recercaires donen respostes a les preguntes dels assistencials, i és un cercle virtuós que allà a l'hospital intentem mantenir.
Suposo, Àngel Velasco, que aquestes xifres no fan més que motivar per poder començar ja a pensar en la desena, no?
Sí, o sigui, l'any que ve és l'any 10, l'hem de continuar, jo crec que hem de continuar fent-lo, i jo crec que tant la ràdio com Tornos Vicenç estem molt contents i molt satisfets amb aquest projecte, i ens sentim orgullosos, no, de d'alguna forma col·laborar amb aquesta recerca, no?
Parlàvem de l'Emma, i el Raül Llimós també va ser, perquè al començament recordo que fa 10 anys també amb el Raül Llimós del primer toc, quan feia el Raül el primer toc, també va començar també aquesta...
Sí, el primer programa, jo crec que no sé si va ser el Raül o el Toni que el va començar a Gramunt, que vam fer la presentació a Gramunt, si no falla la memòria.
Toni Clapés?
Toni Clapés, sí.
Hombre,
sí,
grande,
sí,
sí. Grande. Per l'any que ve, heu pensat alguna cosa ja? O no? Bueno, continuarem amb els tres o no?
Jo crec que sí, s'ha de continuar amb els tres. Han tingut molt d'èxit, l'últim, el de Brownie, ha tingut molt d'èxit, ha agradat moltíssim, i jo crec que continuar amb els tres, sí. Dir ara una xifra per l'any que ve...
Jo sí que la diré.
Sí, no?
Sí, clar, home, però si el número 2 i 2 són 4, eh? Yeah. És a dir, si estem a 2.100.000, hem d'arribar a 2.500.000.
Això ho dèiem...
És a dir, això vol dir que si ara estem a 318.453, home... Ho haurem de fer-ho fort, això.
Hem de fer gairebé 400.000 euros, que, no, que és viable i no és impossible.
És viable i no és impossible.
Sí, sí.
Doctor, fa que sigui amb el cap, perquè és clar.
Exacte, amb això nosaltres estem animats, amb això.
Sí. És que ja forma part del... Ja sap que els que som nadalencs, que anem al cervell, tenim un arbre de Nadal permanent, que ja estem pensant de que queden pocs mesos ja perquè sigui Nadal, ja forma part del mobiliari de la casa, també.
Sí, sí, sí,
i ha d'anar a buscar i d'anar a comprar el torró solidari.
Jo estic segur que amb el país que tenim, amb el que la gent s'involucra en aquests projectes, segur que si ens esforcem tots una mica podem arribar a la xifra aquesta, que és la que estàvem parlant abans d'entrar, i no volia comprometre'm aquí amb tu, però com que tu ja ho saps...
Sí, ja, quan he vist la xifra he pensat, 2.000, això ja és... Ja en parlarem quan toqui. Per cert, com ha anat la campanya de Nadal?
Molt bé, estem molt contents, ha sigut un bon any amb augment de les ventes, amb noves botigues, en referències noves molt bones, i ara, pues, a això de la campanya dels torrons sembla que no treballem gaire, però tanquem la campanya.
Quan es tanca la campanya del torró?
Pues, passat Reis.
Sí?
I comencem el dia 8 de gener, més o menys, a preparar la següent.
Sí, sí, perquè això del torró per Nadal, això ja s'ha acabat, o sigui, ara ja és una cosa que dura...
Dura, sí, bueno, és tot l'any, però és veritat que la campanya s'ha de preparar, les novetats per l'any que ve...
Hi ha novetats l'any que ve?
N'hi haurà novetats l'any que ve...
No en diràs cap, no en diràs una.
No, diré que seran molt gastronòmiques.
Bueno, és clar, m'ho imagino, però gastronòmiques...
Alta gastronomia, va.
Alta gastronomia.
Anirà per aquí.
Alta gastronomia. Bueno. Doctor Miquel Pons, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per aquesta campanya fantàstica, que li doneu tant de recolzament, i evidentment gràcies a Torrons Vicenç.
Efectivament. Àngel Velasco, enhorabona una vegada més.
Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a tots. I que, doncs això, l'any que ve haurem d'apretar-ho per arribar als 2.500.000 de recaptació en 10 anys, perquè la xifra s'ho val, serà la desena edició, eh? Haurem de bufar un espelma amb Torrons Vicenç
i amb l'Hospital Sant Joan. És un repte, però l'hem d'aconseguir.
Ho aconseguirem segur.
Va.
Àngel, moltes gràcies, doctor.
A vosaltres.
Gràcies. Gràcies. 2 minutes i les 12, què, Bartolí? No, ara no la pifis, eh? T'agrada els torrons, Vicenç?
A mi m'encanta.
Ah, bueno.
Jo tot el que sigui dolç...
Torrons, ara diré aquest. Perquè, cap clar, problema. Has de dir-ho, què?
Però si vaig provar el de...
És veritat?
El de pernil, el de xupa-xups...
Clar.
Doncs vam provar aquí
i...
Molt interessant.
Bueno, què? Has de dir alguna cosa o no?
Bueno, algun tall hem de posar del diàleg, no? Perquè avui, per exemple, hem citat el comunicador Federico Jiménez dos Santos, un personatge històric en el món de la ràdio i la comunicació, més fins i tot del que ens pensem.
El comunicador Federico Jiménez dos Santos, el presentador del programa matinal És la mañana de Federico, a Erradio, va fer una crida a volar pels aires cerveseries d'Alemanya el 6 d'abril del 1918.
Però què dices?
Perdó, 6 d'abril del 2018.
Vale.
No és el mateix, eh?
No.
I aquest tall és d'ahir, de quan el nostre company, l'Adrià García, s'aferrava a la vida.
Està interrompuda la circulació de la línia R3 de Rodalies, exactament entre les estacions de Parets i les Franquers. S'ha tallat la circulació en aquest tram per un cas de robatori de cable que provoca falta de tensió a la vida. De la via, Adif.
I anem amb un altre tall. Aquesta és la fina línia entre els vius i els morts. Àngels Barceló a la SER.
Si algún oyente tiene ese fragmento,
por favor, que nos lo haga llegar. 900
que ya 800. Me va mal.
Que ya, no, pobre, que está muerto.
¿Cómo?
No, pobre, que está muerto.
Ay, no lo sabía.
Murió Bacán.
En fi, demà tornarem. Ana Gómez, Ferran Casas, Xavier Melera, Ramon Rovira, Xavi Domènech. Demà farem tertúlia a Madrid DF amb l'Enric Juliana i amb el Pablo Iglesias des de Madrid. I demà, a partir de les 11 del matí, parlarem de les pitjors pel·lícules de l'any. De les pitjors, eh? No de les millors, que és el que fa tothom. No, de les pitjors pel·lícules de l'any. I Pere Mas i David Broc ens parlaran de televisió. Per tant, si així ho desitgeu, demà nosaltres, com sempre, amb la fresca ens hi posem. A les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. I fins demà, si Déu vol, a les 6 del matí. Bon dia.